Les 11 i 20 acabarem programa avui amb una conversa que comença a ser ja també una tradició el mes de juliol. Enguany arriba el darrer dia de juliol, però comença a ser una tradició, cosa que agraïm també moltíssim des de la ràdio, que és conversa amb calma, pausada, amb el director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del Festival de Cinema de Sitges, i amb la directora de la Fundació, Mònica García Àngel Sala. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va tot? Atabalats?
Sí, home.
Sí. És el que toca,
és el que
no?
toca en aquesta època.
Ara aquí toca. Toca. Alguns comencem vacances, ells encara no.
No, nosaltres estem amb el pic.
Esteu amb el pic.
Vacances no crec.
Amb el pic de feina, perquè arriba, com saben, arribarà la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, del Sitges 2026, del 8 al 18 d'octubre. Fa una setmana, no? Vau presentar ja les primeres novetats pel que fa a programació, també vam conèixer ja fa setmanes, doncs, aquest cartell amb aquest homenatge a Carrie, no? Aquesta pel·lícula que us haig de dir que és la pel·lícula que més por em fa de la vida. Em va marcar profundament aquesta pel·lícula. Jo crec que l'he vist dues vegades i no sóc capaç de tornar a veure aquella pel·lícula.
Tens oportunitat de veure-la.
Sí, però no sé si seré capaç, perquè realment ho vaig passar fatal amb aquesta pel·lícula. Però bé, també és veritat que és una pel·li que tinc prou gravada a la retina, és a dir, per bé o per mal, sí, per bé o per mal, i entenc que com jo li haurà passat a tanta altra gent. En qualsevol cas, 50 aniversari, no?, de Carrie, i per tant una de les moltíssimes protagonistes d'aquest festival que, no sé, preparant l'entrevista buscava i dic... És que no sé gaire què més preguntar, perquè aquest festival, la sensació que tinc és que cada any va millor. I entenc que això és molt fàcil de dir, toca en fusta, ara la Mònica toca fusta, però entenc que això també és fruit d'un treball, no? I que també entenc que s'ha de reconèixer i s'ha de reivindicar això, és a dir, si cada any s'aconsegueix que aquest festival vagi millor, i això ho diuen les xifres, no és que ho digui jo, no? Ho diuen les xifres de vendes, d'entrades, etc. Entenc que això és fruit d'un treball que es fa al llarg de l'any, i que no sé si vosaltres teniu la clau, és a dir, on està la clau? Per aconseguir que això vagi millor, quina és la clau?
A veure, jo sempre dic que administrem un llegat que ja ens venia del darrere, i que sobretot el que tenim és una escolta i presència activa a tot arreu per saber com anticipar-se en termes de programació, sens dubte, amb l'Àngel, en termes de com està el mercat, com està la indústria, escoltar l'audiència, tenir molt contacte amb els fans, tot això fa que no et pots dormir. O sigui, tu estàs a la casalta, estàs intentant empènyer el nom de Sitges sempre al davant de tot, que es tingui presència internacional constant, això ens porta que hi hagi més pel·lícules que volen estar dins del festival, que el facin servir com a plataforma, i després entenc que l'audiència, clar, ho estem veient amb els box office actuals, amb les pel·lícules de gènere, hi ha un gust, o sigui, la veritat és que és una època dolça que espero que duri molt, en el qual també l'audiència està mirant el fantàstic des d'una perspectiva més cultural, o més d'experiència, o més d'anar amb els companys i gaudir d'una bona pel·lícula, i tot plegat fa que la proposta del Festival de Cinema de Sitges, combinant aquests clàssics retrobats amb aquestes noves tendències, doncs sigui, bueno... un màster.
A més, és el festival ha crescut i ha treballat molt bé des d'un punt de vista del tema d'indústria. Ara Sitges és un referent per al tema d'indústria, no solament un referent, que ja ho era, però ara és molt més també a nivell d'audiència, de fans, per lo que ha dit Mònica, perquè estem en un moment excel·lent del cinema fantàstic, i especialment
però aquest moment dolç del fantàstic ja fa anys que dura, no?
És que mai s'ha anat del tot. Fantàstic és un gènere que sempre ha funcionat i ha sigut una mica motor de la indústria cinematogràfica a nivell mundial. Ara és tremendo, és a dir, les recaptacions que han tingut pel·lícules, curiosament, alguna que van presentar l'any passat a Sitges en estrena europeu, com
o no, curiosament, és tenir encert d'escollir la pel·lícula.
Sitges, aquí se va estrenar Obsession, i després,
va guanyar els premis que va guanyar,
és una de les 5 pel·lícules més taquilleres de la història del cine de terror, una recaptació de pràcticament 400.000 dòlars en tot el món. Entonces, això, Sitges demostra que té una anticipació, té una aposta de programàtica que no solament és d'actualitat, sinó que també s'avança molt a el que serà en els propers mesos. Entonces, tot fa que Sitges ara sigui un referent més que mai. És a dir, reforçat, com ha dit la Mònica, un llegat i ara en molts sentits, en el de indústria, en el de cuidado por el públic, por los fans, i en el de la importància que desitges en el panorama internacional de festivals.
És que, per tant, és un festival que no us regiu per la inèrcia, no? Perquè algú podria pensar, home, 59 edicions, no. No? Això està funcionant molt bé, doncs ens deixem portar una mica, no? No, queda clar que no, que no us deixeu portar.
Per què no hi ha un festival igual que l'altre? Per què no? No, cada any més complicat, cada any més difícil, però a la vegada també més estimulant, perquè, sí. Clar, et surten tants obstacles, tantes oportunitats, que has de decidir si fer les teves o no, que cada any és una muntanya russa.
I ara parlàveu del cas d'aquesta pel·lícula d'Obsession, no? Que ha tingut aquesta recaptació i que després ha tingut aquest recorregut, no? Després de passar pel festival. Això dona, és a dir, això fa que si us posiciona millor dins el marc de... És a dir, això diguem que és un push, eh? És a dir, quan... O sigui, aquesta visió, no? Entenc que qui fa la programació, no? De dir, portarem aquesta pel·lícula, no? Aquesta visió encertada, entenc que després això us ajuda en la posició, us ajuden el reconeixement, ajuden tot, no?
Clar, tenir una programació que no solament agrada, diguéssim, localment o la gent que vinga així, sinó que té un punt d'anticipació, que té un punt de perspectiva de lo que s'està fent i de a on va el fantàstic, que és un gènere que canvia molt, amb molta rapidesa, i aquest any, bueno, nosaltres a Obsession també nos van anticipar amb una pel·lícula que ha sigut referent, que és de Furious, que van tenir l'estren europeu, en altre sentit, era d'acció, i després ha sigut no com Obsession, però una referència en el 2026 en molts mercats. Tot això fa que, bueno, el festival sigui un punt de referència i provoca que sigui també un punt de contacte, on la indústria també té un punt per veure pel·lícules, per intercanviar. Moltes pel·lícules aconsegueixen el distribuïdor local o internacional a Sitges.
Clar, què ha canviat en aquest model d'indústria que deies? Ara, diguem, són molt més importants, estem molt més reconeguts dins el món de la indústria. Què ha canviat? Què heu fet aquí? Què s'ha fet aquí per aconseguir això? I entenc que són moltes coses,
sí,
però...
és el que t'anava a dir, es fan més de 60 activitats, però al marge d'això, el Festival de Cinema de Sitges és veritat que sempre ha tingut una reputació internacional, fins i tot de pedrera de talent. És una aposta que ve de la programació, sens dubte, de parlar sempre de la mirada del director, de la directora, d'una obra, però més enllà de l'obra, aquell talent que s'ha de projectar endavant. Clar, provocar totes aquestes activitats, portant més representants internacionals que participen, que interactuen, hem ajudat molt també a formar nous talents, també en programa de Woman Infant o programes de desenvolupament de projectes, això ja fa que et fiquis fins i tot a la llavor de les futures pel·lícules. Llavors és com que hem combinat el que ja portàvem de base, que era l'escouting de talent, o sigui, descobrir allà en aquell curt, en aquella primera pel·lícula, que ja venien agents de talent, o sigui, fa 3 anys teníem aquell curt que va guanyar els Òscars, exacte, i el mateix agent de talent ens va dir, nosaltres no l'havíem convidat ni res, no ens va avisar ni que estava, o sigui, es va acreditar com a indústria i de més, ell va veure el curt, va veure la reacció del públic, que jo crec que aquest és un punt d'inflexió. Tenir un test screening del teu públic de 1.380 persones, ànimes, que estan en aquell auditori de l'Hotel Melià Sitges, reaccionant a aquell curt, i el senyor aquest la va contractar, la directora, abans de saber que guanyaria Sitges i que guanyarien l'Òscar junts. Clar, això canvia la vida d'ell, d'ella, i de l'agència i del propi festival, que ens ha situat superbé, perquè me recordo aquest any que estava fent l'acreditació una altra vegada als Òscars i deia, has guanyat? Anteriorment, sí, hem guanyat.
clar, per tant, sí. És un impuls, impuls a creadors, que és un segell d'alguna manera d'aquest festival de sempre, però entenc que això no passa a tots els festivals, és a dir, i no sé si hi ha festivals que fiquen més focus en això, altres fiquen més focus en altres aspectes, és a dir...
Clar, tot depèn de la dimensió del festival, pots fer més o menys, pots portar més gent decisiva dins del mercat o no, clar, depèn de la musculatura que té el festival.
Aquí, demà, sí, en aquest festival han presentat la seva primera pel·lícula directors que ara fliparien, des de Quentin Tarantino a directors com la primera pel·lícula important, Park Chan-wook, Guillermo del Toro, Sam Raimi.
Que això ho diem molt ràpid, però és que la llista és infinita, gairebé.
Que jo estava van presentar en un festival al senyor Denis Villeneuve, el director de Dune, que ara és uno de los totems, i va dir, si se'l reconeix, perquè jo va guanyar en un curtmetratge a Sitges, i me'n recordo, que va guanyar con Next Level, que era un curtmetratge que va fer el Denis Villeneuve, i bueno, ells diuen, no, o sigui, ho va guanyar allí, no? És dir, que això és molt important.
Ara. Que a més entenc que això també els queda molt marcats per sempre, no? Perquè sí. Sé que Sitges sigui el primer lloc on van guanyar o on van presentar el seu curt o la seva pel·lícula, no? Entenc que d'això t'ho emportes per sempre, sí, després sí. Igual tenen carreres meteòriques, no?
Una ara que està de moda en Nolan, que està sempre, sí. Memento se va estrenar a Sitges, una de les seves primeres pel·lícules.
Home, es crea un vincle sentimental. Jo sí. No me'n recordo en quin llibre sortia, que el Quentin Tarantino explicava si la seva vinculació amb el festival i com havia presentat les seves pel·lícules. És que és normal, o sigui, és la teva memòria històrica. El Sam Raimi, quan vam fer el llibre del 50 aniversari, reconeixia que el festival li havia donat l'oportunitat de trobar el públic que necessitava la seva pel·lícula. Sí, sí. Perquè a vegades passes en altres festivals que no tens l'audiència, o no estan preparats, o no és el gust, és com que la pel·lícula s'entona. Però aquí crees un marc, una atmosfera, un ecosistema en el qual està el públic, està els professionals... i es produeix la màgia.
Clar, que aquesta atmosfera, que és la que tots voldrien segurament tenir el secret, que no, entenc que no hi ha secret, que és aquest públic fidel, fidelíssim, no? Que cada any supera, que supera cada any el rècord d'entrades, que entenc a més és la base fonamental també a nivell d'aportació econòmica, no? La venda d'entrades a aquest festival és fonamental?
És decisiva.
Que no passa en tots els festivals, no, això. Hi ha festivals que es basen més, no? en convidats, en altres qüestions. En el cas de Sitges, el que deies, decisiva.
És decisiva perquè el nostre ADN, clar, entre el balanç entre finançament públic i privat no és tan gran. Llavors, clar, el públic és l'artèria principal, et diria, i sobretot perquè mantenir una inèrcia d'11 dies en gairebé 180.000 persones, és que ja et diu la dimensió i la importància que té aquest públic. Tu vas a qualsevol altre festival de tipus fantàstic com nosaltres i el següent ja baixa a 50.000. És que estem 3 i vegades i dic
és més. Que el Festival de Sitges es mou, diguem, en el top d'uns festivals que no són de gènere, no? És a dir, podríem parlar de Sant Sebastià, podríem parlar de Màlaga, que tenen finançaments, en el cas de Sant Sebastià, molt més disparat, entre altres perquè tenen, no, un finançament, això ho hem parlat alguna vegada, sí. Que ve nominal, i el de la que ve de l'Estat és molt més gran del que l'ajuda estatal que rep el de Sitges. El de Màlaga està molt subvencionat, també, és un festival super subvencionat, però clar, aleshores dius, a Sitges on el col·loco? Si el col·loco amb aquest grup de festivals estem com entenc que a nivell de finançament per sota, no? Però a nivell de xifres estem aquí, ens podem equiparar, però si ens col·loquem amb els de gènere estem clarament per sobre. Esteu com ocupant un espai, que esteu com una mica en un llim.
Un llim especial. Que ja ens agradaria tenir més capacitat econòmica, però és veritat. Home, també som els més antics, som els primers que es van crear en el món i en la nostra estructura, la litúrgia que té, es compara amb aquests grans. O sigui, estem fins i tot amb els internacionals, estem dins de la FIAF, complim exactament amb l'estructura i les demandes que es demana per un festival internacional. Que això és una cosa que a vegades ni la gent té per què saber o s'oblida, no? Que això t'obliga a tenir unes presències en els teus jurats, a la teva composició d'indústria, en la teva composició de premsa, que és una ISO. O compleixes o no compleixes. I moltes vegades és veritat que hi ha festivals que es posen a l'internacional sense complir cap ni una d'aquestes característiques que costa molt de mantenir i costa molt de defensar.
Però, per tant, som un festival que la gent òbviament mira, no? Que altres festivals miren, però no sé si és un festival que copien, perquè si miren de copiar-lo no ho aconsegueixen gaire. És a dir, té un segell, una marca molt pròpia al Festival de Sitges.
I tant. O sigui, tornem a lo d'abans, aquest llegat i aquesta marca tan consolidada i sobretot un públic de base que és superfidel. Copiar? Pots copiar coses. O sigui, ara ens han sortit competidors per totes bandes, abans i després. Sí.
I això és bo o és dolent? Perquè clar, això d'una banda no pot dir que la gent s'interessa molt pel teu model, no? I pel teu festival, però de l'altra no sé si fa por.
No, jo crec que des d'un punt de vista de gestió sempre ho has de tenir present. Has de tenir present en qui et mous i quin és el teu mar i qui et pot treure una pel·lícula o no. O qui et pot treure un convidat o pot provocar-te una guerra mediàtica. És el que dèiem abans d'estar pendent del mercat, de l'espectador i les tendències. Home, no ajuda, que t'haig de dir. No ajuda, sobretot si arriben propostes que potser estan fortament subvencionades o amb una aportació privada important. I, clar, sempre et fa mal perquè estem dins d'un territori molt acotat i amb unes dates molt acotades. Però bueno, el festival també té una inèrcia que és... Sí. indubtable.
I que li funciona a nivell de subvenció. La qüestió ha millorat respecte als darrers anys, perquè recordo que ho havies explicat aquí, que estàveu en un procés de millora, no? de millorar una part de la subvenció que rebien, tot i així la part subvencionada, diguéssim, d'aquest festival continua sent un 40%, està per sota del 50%,
està per sota, no? Està per sota, o sigui, mantenim més o menys la mateixa estructura que l'any passat. És cert que la Generalitat ha millorat, s'ha compactat l'aportació, amb el Ministeri Renovem i ja havien doblat, o sigui que bé, amb l'Ajuntament es manté igual. Esperem de cara al proper any, que és el 60 aniversari. Ah. Allà sí que estem fent precs.
Sí? Clar. Sí. Va, fem-los els precs. Els precs, sí, que és 60 precs. Anys valen la pena una subvenció, clar, més gran, no?
Precs. Sí.
Per part de tots?
Home, sí, per posar-se a demanar... No, l'Estat sí. Ja ha demanat, de fet ja estem demanant fins i tot la declaració de
l'IP. Perquè el fet de, de celebrar un aniversari d'alguna manera és motiu per sol·licitar més diners?
Sí, perquè tu fas un programa específic. D'acord. No estàs muntant només, jo porto mesos dient no estic fent un festival, estic fent dos, perquè estic fent aquest i a més a més avançant tot el que sigui del 60 aniversari. Hem hagut de preparar tot el que és la declaració d'aconteciment especial interès públic, que és una designació que
fan. No tenim vacances.
Exacte. D'acord. Llavors, clar, tu no pots començar a programar el que faràs l'any que ve sense saber quines activitats quan acabes el festival. Ho fas des d'abans. A més, gestions a missendes, gestions a ministeri, perquè es reconeguin, etc. Llavors, si tu tens ja una estratègia que encara és potenciar molt més... clar, després hem d'anar a buscar recursos.
Per tant, entenc que l'any que ve la voleu fer grossa.
Sí, com vam fer amb el 50. Sí, amb el 50 ja ho vam fer.
Què vol dir aquesta picada de pic?
Nada, por nada.
Àngel Sala.
Confiesa.
Por una samarreta que tinc.
Ah, d'acord. Però en qualsevol cas, que aquest any també serà grossa, perquè és que al final la qüestió... que és que... i a mi m'agrada molt insistir en això, tot això que expliquen, que sembla que poguessin estar parlant, no, estan parlant d'un festival internacional de nivell, tot això passa a Sitges, al nostre poble, sí. A la nostra vila, nostra petita gran vila, no? Però que continua sent una vila, encara no som ciutat, no som poble però no som ciutat, no? És a dir, encara es passa en aquest municipi i per molts anys que passi, no? I que duri, perquè diguem que el vincle, no? La unió entre Sitges i festival, no sé si és indissoluble, però entenc que sí que voldríeu que fos indissoluble.
Home,
això.
Jo crec que Sitges solo té sentit a Sitges. Sí, sí. Este, no, además es que es un festival que se le coneix per el Sitges, sobretot. I jo crec que és absolutament indissoluble. Si això, antigues polèmiques, antigues coses que han passat, que absolutament passat. I està lo que no implica que hi ha que treballar-lo, no? També, és clar. Que això no és perquè sí, sinó perquè tenim tots que procurar que això sigui així i que se mantingui molt bé el fet de que sigui a Sitges, no?
Uh-huh. I que Sitges recordi, no? I que treballi també en que hi ha aquest festival, no? I el que aporta això a Sitges, és a dir, que vas pel món i dius Sitges, la gent no coneix en bona part o en bona mesura pel festival. Si te'n vas a no sé quin poble de Minnesota i dius Sitges i coneixen...
Algú surt?
Serà... clar, fantàstic. Serà pel festival. Tenim unes platges meravelloses, però el coneixen pel festival, no? Perquè al final de platges hi ha a tot el món. I lligant-ho amb el tema de Sitges, aquest any encara no tindrem Retiro.
No.
Entenc que espereu amb ànsia que el 60 aniversari hi hagi Retiro, no?
Home,
això ens seria molt mala notícia, que
molt
no hi
mala notícia per tot.
Per tots.
Sí. Però bueno, jo no diria les paraules aquestes, o tampoc diria la de Clatu Barada Nicto, que era la de Possessió Infernal i sortia los demonis, jo no dic res. Jo espero
home,
que
és que
sí.
Si no es perdrà encara un any més, és que abans del festival, clar, té moltes més activitats.
Clar, però
espai.
Això us ha obligat, és el segon any sense Retiro?
El tercer.
És el tercer any sense Retiro, sí, clar. Sí, sí. Això us ha obligat, òbviament, no? A redistribuir, a buscar nous espais, exacte, tensionar, sí. No? És a dir, en el fons el festival perd. Quan es perd una sala d'aquestes,
perd a més un component important d'impacte, perquè una sala molt popular, amb molta història, però vamos, que si obre l'any que ve, ja seria una mica una inauguració més que una recuperació, no? Es diran un espai nou, no? És dir, més que recuperen un espai bé,
sí, no? Que
hi ha molta gent que ja no, bueno, curiosament hem crescut molt, hi ha gent que ja no
coneix, gent del festival que no ha trepitjat mai el Retiro i només fa 3 anys, perquè clar, entenc que cada any hi ha públic nou.
Sí, molt públic nou.
Per tant, aquest any entenc que, bueno, repetireu, i entenc que l'escorxador ja es manté, no? És a dir, sí, això ja es quedarà, vingui, retiro, ja vingui, retiro, sí, sí, i el sí, que teniu a l'hotel és l'auditori, tramuntana i llevant,
sí,
oi?
Sí. Sí, el que és el Brigadón.
Esteu, i aquests espais es quedaran, és a dir, això és com una petita ocupació que va fent el festival de tots aquells espais potencials que té Sitges per projectar, per tenir en compte que Sitges no compta d'un auditori o teatre municipal, no, diguéssim.
Bueno, és que l'arquitectura del festival és efímera, muntem i desmuntem, o sigui, els espais que tenim són els que són, i la veritat és que ens està fent patir, perquè és veritat que primer amb obres progressives, que ho hem portat superbé amb el Prado, i no ens ha implicat res a la nostra afectació, però ara Retiro, a l'auditori...
Si hagués passat que Prado i Retiro haguessin coincidit a l'hora...
Haguéssim de reformular totalment el festival.
Sí.
Totalment. És que seria edicions de transició, perquè no pots donar a l'abast, és que és impossible. I l'auditori ara també entra en obres, o sigui que després del festival hi creuem els dits, però fa patir, la veritat.
Clar, sí. Bueno, el Melià m'imagino que ja també ja deu fer les obres coincidint, perquè clar, el Melià, diguem que l'aterratge que fa al festival també li representa òbviament uns beneficis evidents amb aquest hotel, no?
Sí, sí, a l'hotel, i perquè ara no t'he portat les dades, però el retorn econòmic de tot el festival, el que és la vila, és espectacular.
Jo, mira, tenia una dada que no sé si és la que tenies tu, però em sembla que eren 8 milions d'euros d'impacte econòmic. Et sona això?
On sí, 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 però
ser?
tens gairebé 60 sí, d'impacte mediàtic,
d'acord,
vale? I després retorn en nombre de llocs de feina, sí, de restauració, o sigui, tenim una anàlisi de totes cadascuna dels diferents nivells que ho hem hagut de preparar precisament per l'AIP, i és espectacular. Sí, és,
clar, és, que
vincle, és un dinamisme econòmic molt bo.
És que aquest vincle que té el festival també amb Sitges, no només pel fet de que està aquí, no?, i que s'ubica aquí, diguéssim, sinó amb aquest vincle, doncs, amb els professionals, és a dir, tots coneixem algú que treballa al festival, tots, clar, o tots o molts hem passat en algun moment de la nostra vida per alguna de les tasques del festival, si més no com a voluntaris, que és una altra... clau, no?, en aquesta...
Sí, és un sistema d'accés, de formació, d'aportació cultural, de contribució, o sigui, és que té un impacte social
i cultural. I aquesta fórmula és
cultural.
Una fórmula habitual en altres festivals? Aquesta de...
I tant, sí? De fet, hi ha festivals que es maneguen només amb voluntaris. O sigui, tu vas a Brussel·les i el 90% de les posicions, que a nosaltres ens xocaria, perquè fins i tot la nostra llei de contractació no ho permet, tens voluntaris acreditant, cobrant, conduint cotxes, anant a buscar el personal, que dius, uf, aquí seria inviable.
Diners, sí, sí.
Bueno, ja, però el seu marc legal ho permet.
Sí. Nosaltres no, això no ho
podem. No, aquí se subjecta la llei, tant l'estatal com l'autonòmica, que regula les competències, les hores que poden dedicar i el sistema de vinculació del voluntariat. Que tenim una herència del 92, de quan es va crear tots els Jocs Olímpics i el model de voluntaris, i que és meravellós. Per descomptat que s'han produït, no en el nostre cas, altres models de festivals o d'esdeveniments, un abús, però et sorprendria, eh?
Caram.
Per exemple, jo ara vinc del Festival d'Annecy, tenen 800 voluntaris. 800.
I aquí en tenim?
300. 800.
I és un festival, òbviament, molt més petit. Que
no,
aquest.
No, és com...
No?
No,
ah, sí?
És més petit de públic, això sí, perquè sí, són tot professionals. Sí.
D'acord.
Però en dimensió de projeccions, més
no,
més.
No, és més major. El que és el Sitges, el fantàstic, és l'animació. És el principal sí, festival de cinema d'animació del món, i l'animació ara mateix és molt important. Nosaltres també tenim
també.
Un percentatge brutal d'animació, i sí, i en així és el referent.
Parlem una mica de programació. Va, vinga, que aquest any, com dèiem, carri d'alguna manera aquesta imatge central, també molt protagonista de la pel·lícula Tesis, una pel·li que també ens va marcar la meva generació. Aquesta pel·li també ens va marcar profundament. I avui, jo quan mirava la nota de premsa pensava, qui ha decidit això és de la meva quinta. Dic, perquè, saps, ho reconeixia tot.
Una mica més gran. en el meu cas, crec.
Tu i jo estem en el nivell.
Estem al nivell, no? Sí, sí, però clar, Tesis, aquesta pel·li de Menàvar, no?, que ens va impactar d'aquella manera, no?,
sí,
i que celebra 30 anys, no? 30
sí,
anys,
30 anys, sí.
I que també tindrà el seu moment al festival.
Sí, perquè és una pel·li que va canviar moltes coses en el panorama del cinema espanyol, va fer creure a molts directors que era possible fer cinema de gènere amb èxit de crítica i de públic en aquest país en una dècada los 90, que estava el panorama molt flux, i va ser Amenábar, juntament a les de l'Iglesia, després Jaume Balagueró i Bayona, els que van reactivar el cinema fantàstic, d'un punt de vista, a més, de molt d'èxit, molt, Tesis també va tenir nominacions i premis a Goya, Suprement va guanyar molts Goyes, i va tenir un èxit comercial bastant considerable, és a dir, que va ser una pel·lícula fundamental en una temàtica, a més, que era molt poc vista al cinema espanyol i que intentava agafar pues, també estereotips del cinema internacional, de l'americà, d'una manera molt, molt bona, perquè les adaptava a la nostra mentalitat i una mica al nostre escenari, no? Aquella facultat de comunicació audiovisual de Madrid, no? Que era, es va fer un escenari del terror. No?
Sí, sí, absolutament, deies, va obrir la porta, no?, a aquests creadors, a creure possible que es podia fer pel·lícula fantàstica a Espanya. Ja no costa tant o continua costant?
En aquest moment és un moment complicat. És a dir, en aquest moment el cinema espanyol, que té punts, bueno, tots estem parlant de tres pel·lícules en Cannes o quatre, sí, no sé, que sí, té un moment bastant... Però el cinema fantàstic o el cinema general, curiosament, no passa per el millor moment, per qüestions de... Hi ha talent, però el que passa és que costa molt convèncer els mecanismes de producció de que agafin, bueno, projectes i talent que a vegades són molt interessants però que no surten. Diguéssim que tenim un problema sobretot en el camp de la dona, eh? És a dir, que, per exemple, que estem veient, i aquest any és un exemple brutal, moltíssimes pel·lícules de directores internacionals fent fantàstic i terror, i a Espanya, que crec que hi ha talent i està ahí amagat, les dones no aconsegueixen portar els seus projectes a la producció i, bueno, estem una mica fent un encasillament una mica del cinema de dones, no? I que jo crec que tampoc...
Sí, el festival ja fa uns anys, no?, que us heu, no?, sí, posat la banya una mica en aquest tema, en donar visibilitat a la presència de les dones en totes les àrees, no?, que té el cinema fantàstic. Però per què passa això? Si hi ha aquestes dades evidents, sí, no?, de consum...
Sí, però són
de...
èxits que són de taquilla. De fet, no ho diem nosaltres, parlant amb els creadors,
sí,
ens ho diuen, que el sistema de finançament d'aquest país, a banda de tenir el finançament públic, que de vegades el cinema de gènere, doncs segons quines comissions no consideren que sigui un cinema elevat o un cinema que s'hagi de protegir, que ja trobarà el seu camí al mercat, i tampoc ho diem nosaltres, t'ho diuen fins i tot presidents del CNC, que fa uns anys va fer una ponència i explicar per què s'havia de crear comissions específiques pel gènere per evitar aquests prejudicis. Però a més, el que ha estat un gran revulsiu per finançament és sobretot les plataformes. Les plataformes ara creuen que tot el que es genera no s'afavoreix en el consum individual. Que tu, quan estàs a casa sol, perquè es pensen que només la gent a casa està sola, no poses una pel·lícula de terror o una pel·lícula de ciència-ficció, que és una cosa més de comunitat i que sí, en el cinema té sentit, però no per una plataforma. Uh-huh. Cosa que es contradiu perquè després
les dades,
aquests grans èxits després els fan servir per captar gent i que es subscrigui a les seves plataformes.
Sí, sí, estan
però
plenes,
estem en aquest, o fins ara hem estat en aquest loop de no recolzo ni originals ni compro gènere perquè pel consum individual no té sentit. Bueno, jo ho he dit ja diverses vegades, jo crec que és un sarampió que s'ha de passar, que ells tenen aquesta consideració i que espero que èxits com el que dèiem d'Obsession, de Backrooms, facin tombar una miqueta o obrir una mica la ment. Que en altres països ja s'està començant a obrir i de dir, escolta, després tu faràs servir aquestes locomotores per atraure gent, no? Doncs potser és que la gent està consumint.
No és qüestió de pressupost, ni és qüestió... Sempre dic, no, és que en Amèrica fem uns pressupost per a fer aquest tipus de cinema molt barat. No. Backrooms i Obsession són pel·lícules molt barates, inclús Obsession és més barata de moltes pel·lícules espanyoles d'altres gèneres que s'estan estrenant, és dir, no és una qüestió de calés, és una qüestió
d'atrever-se
amb un guió com s'han atrevit amb el guió d'Obsession i amb el projecte d'Obsession.
Clar, però evidentment també és veritat que vivim ara en un moment d'un punt de, no?, de no sé si tendència cap al conservadorisme o cap a la cosa retrògrada, no sé si això també afecta, és a dir, tot aquest moviment social, podríem dir, ideològic, no sé si això afecta a l'hora d'això, d'apostar per aquest tipus de pel·lícules que igual són, o de guions que són més disruptius, que són, poden ser, no ho sé, és a dir, trencar
potser
ideals.
Podries analitzar, no? L'any passat el gran èxit era Los Domingos. Bueno, ara tenim The Carpenter
Songs. No parlem d'això. Sí.
Bueno. Però és veritat
que... De conservadorisme i Los Domingos no parlaré.
Sí.
Potser sí, però mira, ara ens tens sortit moltes pel·lícules de terror religiós.
O sigui, no, no, potser sí,
és
un, sí, no.
Una resposta també.
O de comèdia religiosa. Sí. Mm-hmm. Però el tema de, jo crec que...
És a dir, que al final
el tema del conservadorisme és important. Clar. Conservadorisme no solament ideològic, sinó en tots els sentits. En un gènere com la comèdia, estem vivint una ola conservadora en el cinema espanyol brutal. Les comèdies són molt conservadores d'un costat o de l'altre, però són molt conservadores, és a dir, pel·lícules molt correctes, políticament correctes, que ja són massa políticament correctes, o pel·lícules que són molt conservadores en l'estil clàssic conservador. I jo crec que no és que la comèdia espanyola, que ha sigut un joc de la transgressió, de la crítica, d'un humor,
la sàtira,
no hi ha. Té una gran tradició de la comèdia que en certa manera s'ha perdut. No parlo del Torrente, que és un cas a part, que no tampoc jo aquí vull parlar, però la comèdia que s'està veient normal és molt, bueno, molt políticament correcta, sí, o molt conservadora. I en tot, en general. I conservador també en la plasmació visual, és a dir, no sé, deixa molt pues, unes planificacions, unes postes en escena una mica atrevides, és tot molt...
Clar, per tant, és que això al final el que ve a dir és que el cinema, i això és una evidència clara, no? Que el cinema no va deslligat de la vida i del món, és clar. A dir, no?
I, no,
que,
i
les tendències, entenc, no?
I en el cinema espanyol tenim, bueno, propostes que arribaran molt, molt aviat, molt arriscades, molt potents i que ja han tingut una repercussió internacional en el recent Festival de Cannes, tenen el Sorogoyen con el Ser Querido, tenen a los Javis con La Bola, és a dir, que sí que agradaran menys o agradaran més, però són pel·lícules arriscades i són molt personals i són d'autor, no? Però bueno, que estén esos dos punts del cinema espanyol donde el fantàstico se podria ficar, és a dir, unes propostes d'aquest estil.
De falta fet, que hi creguin, no? Falta
Sorogoyen
que
hi creguin. A
jugar una mica, no?
I los Javis també, és a dir, sí. Que bueno, que tenen ahí elements, diguéssim, imaginaris en moltes de les seves pel·lícules, o de terror, com el cas de Las Bestas, no? En el cas de Sorogoyen. Però bueno, és una situació que bueno...
Per tant, diguem que a nivell de cinema, no, la producció de cinema fantàstic no està en el seu millor moment, però sí que va estar en el seu millor moment al festival. El festival sí. De Sitges...
I tindrem pel·lícules nacionals.
Moltes, bones, moltes, sí.
Crec que bones, perquè molt bones i molt estimulants i molt
quantes
diferents.
Quantes pel·lícules en total ha programat el festival aquest any?
Encara no ho sabem. Estem en procés.
Però en tot cas, continuem amb aquesta aposta clara d'accés, és un festival excessiu, és a dir...
Jo no responc a això.
Bueno, excés...
No, li pregunto
a
l'Àngel
Sala.
Excés en el sentit de molta pel·lícula. Moltes, és a dir, que no
bueno,
s'arriba a veure tot.
Les pel·lícules omplen pràcticament totes les sessions, amb la qual també hi ha un tema important, que cada vegada les pel·lícules nos deixen als festivals menys passes. És a dir, que a vegades també que hem de complir la graella amb més pel·lícules que, aunque siguin con menys passes, no? Perquè el de los passes està car, està molt car. Per temes de que, bueno, que es consumeixen molts espectadors, tal qual, igual, i és difícil posar quatre passes o tres passes.
Després no aniran a veure-la al cinema perquè l'has fet en tres passes o quatre.
Això està sent una tendència de que és una mica de competència. Ara que els cinemes tornen a tenir espectadors, això és un punt de discussió bastant important, no? És a dir, en els festivals. Però, bueno, tindrem un festival amb molta pel·lícula. Jo crec que tots els festivals ara tenen una programació sobrepassada. El
sí?
Sant Sebastián aquest any serà probablement brutal i més que l'any passat.
Però el Festival de Sitges sempre s'ha estat així, si més no,
sí,
mentre
sí.
Tu l'has dirigit, Àngel Sala, és una de les característiques d'aquest festival que jo crec que d'altra banda agrada molt a bona part del públic, sí. Sinó a tot el públic. És
perquè
a dir...
bueno, jo quan me va portar el primer any jo considerava que aquest festival tenia una programació molt curta. Molt curtíssima. I, bueno, això és un tema que...
És a dir, anar a un festival i poder-ho veure tot no, de ser, no està bé, això.
Això és d'altre temps. No passa en ningú festival del món. És a dir, és impossible.
Per tant, t'has de programar.
És com en un
qui
restaurant
vagi, no?
I t'has de menjar tota la carta, no?
Anar atabalat d'una banda a l'altra, que no arribo.
I, a més, això és bo per a l'espectador. És a dir, agafar una graella que esté ben explicada i poder fer-se el seu programa, el seu menú, això és una de les coses més que ens agraden que feixi la gent, que lo tiene que fer, és un exercici molt maco.
I de fet és, entenc que és un dels moments que més gaudeix la gent, els públics, no?
És troba a dir, la
això és com abans no? d'anar de viatge, la preparació, el viatge que fas de vacances, tot aquells mesos o setmanes que estàs preparant i visitaré aquí, visitaré allà, tot plegat, allò ja és una part del viatge, no?
I
és part de l'experiència, per tant, aquesta programació és part de l'experiència ja,
exacte,
no?
I a part de la varietat i la diversitat de la programació, perquè tu arribes aquí un dia i tens, pots veure una d'animació, o una de terror, una de ciència ficció, o una d'un país més que no és tan propi de fer cinema, uh-huh. una pel·lícula uh-huh. àrab o una pel·lícula latinoamericana de terror, no? Pots escollir, no? O una més gore, otra que no té, o inclús una pel·lícula per als nens, con sí, verla con la família. Bueno, tens una varietat, que això és lo bo, i la gent...
Això I entremig, que...
masterclass, participació,
entrevistes,
paral·leles...
Les exposicions, o sigui...
Això fa que, també, que ha sigut un dels motius perquè la gent ve a Sitges, perquè té un abanic impressionant de possibilitats, no solament el ir a veure una pel·lícula, moltes coses més, i veure moltes pel·lícules diferents. No és que ells ho fan sant i fetge, no. Aquí es fa tot tipus de cinema dentro d'un marc més o menys de cinema fantàstic, no?
Clar, que és el fantàstic.
I el que és increïble, la repercussió que té, és la Zombie Walk. Ah. Que no tenim present,
sí?
Però...
Sí, sí, sí. Quina edició quantes edicions porteu de Zombie Walk?
Doncs pues des de 2005.
Sí, sí, 21, sembla, no? Sí, 21, anaven cap a la 21, és veritat. 25. Sí, sí.
I també va increixent
això. T'ho pregunten, i tornareu a fer? Sí. Diu, cada any.
Bueno, és una celebració, una persona sí. que també la fan amb família, sí. en molts moments, sí, sí. Que implica una interactivitat de maquillatge, de presència, de los talents que fan
que
sortida.
Sí.
Bueno, és molt maco, no? És una celebració també pròpia del...
És un ritual, que és
ritual,
propi del sí. festival i es celebra.
El dissabte, no? És aquest dissabte màgic, no? De la
dels zombies.
Sí, i alhora també un vincle amb el municipi molt gran, perquè sí. recorre al centre de Sitges, no? I els sitgetans també ja l'han adaptat com aquest, no sé si dir carnaval de la por, sí. durant el festival, aquí que ens agrada molt sí, sí. de les disfresses, no? En aquest poble, diguem que anar pel carrer veure gent disfressada no t'impacta, tot i que la Zombie Walk pot arribar a fer por, eh? És a dir, hi ha sustitos, eh?
Sí.
Aquella gent que és sensible li pot fer com li pot fer cosa, però és digna, òbviament, de veure. Per acabar, tres pel·lis que no ens podem perdre. Ara em dirà l'Àngel, és impossible. És impossible. Digue'm en tres.
De lo que han anunciat, pues bueno.
Sí, clar, home, si em vols dir del no anunciat...
No, del que has anunciat, del que has anunciat.
No, bueno, jo no me perderia una pel·lícula que és de l'any 71, que reposem en la versió íntegra, una edició en 4K meravellosa, que és The Devils, de Ken Russell,
uh-huh.
una pel·lícula molt polèmica, en el seu moment ja va ser molt polèmica, i ara es continua sent molt polèmica. I molt escandalosa en algun moment, però que tenia la versió pròpia del Ken Russell, que ja és mort, que va estar a Sitges de convidat fa molts anys, i la seva versió que s'ha recuperat a través de la seva família i de Warner Clockwork, i és impressionant en pantalla gran este de Ken Russell's The Devils. No?
Vinga, dos més, ràpidament.
La de Sanguin, la versió francesa, si et va agradar la substància
sí?
i tot aquest tipus de cinema tocant el body horror,
sí?
és per tu. És l'extremisme francès nou, aquesta estaria bé, i potser
I amb qui acabem?
La nova tendència del que és, bueno, tendència que ja us agraden de l'any passat, la comèdia del terror, Drac, és molt divertida.
Molt divertida.
Molt divertida. Dirigida pel fill del Danny DeVito, o sigui, pots imaginar, sí. el porta a l'ADN.
I jo portaria una dirigida per una dona, no? que,
sí.
que m'has acabat guanyant
Vinga,
Fantàsia, que és Nightboard, de l'Anna Berholm, van presentar la primera pel·lícula d'ella,
Hatching o Ego,
que tenia dos títols, i aquesta pel·lícula que va parlar del pom relacionat
amb
la maternitat, com moltes altres pel·lícules, però aquesta d'una manera molt, molt, molt
gràfica.
Forta, molt gràfica.
Això ara et ve perfecte, eh? No, Àngel Sala? Et ve perfecte,
això,
ve
perfecte, eh? Sí, sí. Però no,
no li ensenyis,
no,
no l'ensenyis,
no,
no.
No
l'ensenyis. No, l'ensenyis,
no, tampoc per mi és... Molt. Però bueno, bé.
Aquestes són només 3, 4 de les moltíssimes pel·lícules que podran veure. Ja estan a la venda els abonaments, oi? Els
I
abonaments.
Esgotats. I esgotats. Els abonaments estan esgotats, queden algun pack.
Doncs ja van tard, si volen, però vaja, saben que això són els supercinèfils. Si no cinèfils, si no tindran, òbviament, oportunitat de comprar entrades per aquestes o tantes altres pel·lícules que ens oferirà aquesta 59a edició del festival. Àngel Sala, Mònica García, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb el Festival de Cinema de Sitges posem el punt i final al programa d'avui i tornarem dilluns, que acabin de passar molt bon cap de setmana. Adéu-siau.